A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Totes les batalles famoses de la història suposen un abans i un després. No són escaramuses que formin part d'una campanya, ja que no serien famoses. N'hi ha d'altres, poques, que el seu resultat afecta un territori ampli i de forma significativa. La batalla d'Actium va decidir el destí no només de Roma i Egipte, representants en Octavi César, Cleopatra i Marc Antoni. També va decidir el destí de tot el Mediterrani, i és que les seves conseqüències van significar un canvi definitiu en la configuració de Roma, que es mantindria fins al final i que allargaria el seu apogeu i estabilitat alguns segles més. Benvinguts a la batalla d'Actium. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar i per totes aquelles ràdios de la xarxa de comunicació local que ens emeten a les seves graelles, també a través d'iVox i Spotify. Aquesta setmana per parlar de la batalla d'Actium i ho tornem a fer amb aquest duo que s'està tornant una dupla atacant importantíssima a les portes de Troia, Adrià Hernando i Jorge Haro, benvinguts.
Hola, nou. Bones.
Hola, muy buenas.
Molt bé, pregunta inicial. No sé ben bé, no em queda gaire clar qui l'ha de respondre, però la pregunta és la següent. Per què les conseqüències de la batalla d'Actium afectaran tot el Mediterrani?
Pues básicamente porque a partir de la batalla de Actium es cuando se consolidará eso que a mí me gusta tan poquito de Roma, que es el imperio, del cual os hablará Adrià, porque como todo el mundo sabe, yo soy de la República.
No sabía que compartía mesa con un republicano. Bueno, ya ho ha dit el Jorge. Sense la batalla d'Actium no podem entendre l'imperi i la fundació de l'imperi per part d'Octavi. És fonamental.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Faria Fajali, Adrià Hernando, avui ens portes aquesta música, explica'ns de què va.
Bé, la cançó es diu Gaius Octavius i està composada per Faria Fajali o Fajali. És un quebecà d'origen iraní, aclaro el seu origen perquè el nom no ens sona gaire quebecà. És un músic i compositor que té un canal a YouTube dedicat a les músiques tradicionals del voltant del món, de qualsevol cultura, ètnia o religió, segons la descripció del seu canal, i és en part també una mica la raó perquè m'ha portat a escollir la seva música, vol que aquest canal sigui una espècie de museu musical mundial, un projecte bonic, diguem.
Molt bé.
Avui ens acompanyarà tot el programa.
Perfecte. Donant sempre recomanacions a la gent que li agrada aquest tipus de música per diferents usos. Avui Faria Fajali. Comencem el programa d'avui. L'ubiquem, com sempre, en el seu moment i en el seu espai històric. Avui comença l'Adrià en aquesta dupla d'avui, formada per Jorge i Adrià.
Sí.
Vamos, vamos.
El context històric... Bé, parlem de la Guerra Civil entre Marc Antoni i Octavi César, que serà la quarta i última Guerra Civil de la República. La República ja portava temps donant signes d'esgotament, el sistema estava, sens dubte, en declivi, i diferents famílies poderoses rivalitzaven pel poder. Les quatre guerres civils van enfonsen, diguem, les seves arrels del conflicte a la dècada dels anys 80 abans de Crist, entre Caius Marius, del Partit dels Populars, no dels populars nostres, sinó dels populars romans, hi ha una diferència, i Lucius Corneli Sila, aquest últim del partit dels Optimates, que serà el que s'imposi en aquella guerra i imposarà una dictadura. Uh-huh. Més tard, entre el 49 i 45 abans de Crist, es donarà un nou enfrontament entre Juli César per part dels populars i Pompeu Magne per part dels Optimates, en el que César s'acabarà imposant. Una miqueta més tard, després de l'assassinat de César, els idus de març, que els idus, per qui no ho sàpiga, és el dia 15 de l'any 44 abans de Crist, trobarem el tercer enfrontament entre els assassins de César, Marco Juni Brutus i Caius Cassius Longinus, del bàndol dels Optimates, i els triumvirs Octavi César, Marc Emili Lèpid i Marc Antoni, per part dels populars. Tot això és una mica complex, eh? Aquí hi ha molts noms, sí. Hi ha moltes guerres, tal, tal, tal... Per resumir-ho, crec que el que és important aquí entendre és que des de feia diverses dècades s'havien anat succeint els conflictes civils entre les dues grans faccions, Optimates i Populars. I en l'últim d'aquests conflictes es donarà... aquesta quarta guerra civil es donarà entre dos antics aliats. Que al cap i a la fi... tant Octavi César com Marc Antoni estaven molt vinculats a Juli César. Octavi era el nebot i hereu en tots els camps, fins i tot polític, de Juli César, i Marc Antoni era un plebeu que havia escalat de la mà de Juli César i s'havia convertit en un dels seus homes de confiança. I el que decideix aquesta quarta guerra no és si s'imposaran els Optimates o els Populars, sinó quin dels dos que queden després de mort Lèpid i trencat el triumvirat es farà amb el poder absolut a Roma. En aquest moment ja podem dir que la República està totalment morta.
Gràcies per aquesta posada en context.
De res.
Mai és tan fàcil per fer-ho, gràcies. Situem els protagonistes centrant-nos més en el programa d'avui i ampliem el focus, la lupa, en el moment històric que avui tractarem entorn a la batalla d'Actium, Jorge.
Bueno, la batalla de Actium se da en la entrada al Golfo de Ambracia, en el noreste de Grecia, en el Mar Jónico, y es el colofón final del conflicto civil, la Cuarta Guerra Civil de la República Romana, que por un lado enfrenta a Octavio César, que era el sobrino, hijo adoptivo también y por tanto heredero de Julio César, seguidor de su política, contra Marco Antonio, que había sido uno de los hombres de máxima confianza de Julio César, más incluso que el propio Octavio, a pesar de no ser familia. Por resumirlo, el segundo triunvirato, del que forman parte Octavio y Marco Antonio, y también Lépido, es la asociación entre tres hombres fuertes de la política romana que se habían dedicado a perseguir y acabar con los senadores, caballeros y toda la gente que había apoyado el asesinato de César.
¿Esto da para un programa?
Da para otro programa.
Da para muchos libros.
Y lo dejo aquí,
Hay que señalar que el triunvirato es una asociación privada, es decir, no es una institución propia del derecho romano. Uh-huh. Es un acuerdo entre tres personas que políticamente son muy relevantes, pero es un pacto, lo que llamaremos hoy en día un pacto de salón. Uh-huh. Ya en el año 40 a.C., los partidarios de Marco y Octavio ya estaban enfrentados y se tuvo que llegar a un acuerdo de paz, por llamarlo así, en Brindisi, el actual Brindisi, Brundisium, donde hizo de mediador mecenas. Ahí se estableció un reparto de poder entre los tres hombres, En el cual Oriente le pertenecería a Marco Antonio, Occidente a Octavio y África para Lépido. Así muy resumido, pues no era exactamente del todo así. Y para acabar de estrechar la alianza, pues la Octavia, que era hermana de Octavio, la imaginación con los nombres era brutal, se casa con Marco Antonio. A partir de aquí, estos dos triunviros colaboran en la derrota de Sexto Pompeyo, que es el que queda de la anterior guerra, digamos.
Molt bé, i aquestes relacions que esteu descrivint i que semblen fructificar amb aliances i de forma amistosa, aquest equilibri durarà gaire?
3 anys. En el 37 abans de Crist, les relacions ja comencen a deteriorar-se. Antoni marxa a Àsia i s'uneix a Cleopatra. Sol·licitarà ajuda contra els parts, però Octavi incomplirà els acords al negar-se a enviar-li. El 33 abans de Crist es produeix una ruptura ja oberta. Marc Antoni opta per divorciar-se i trencar amb Roma, moment que Octavi aprofita per desvetllar el testament d'Antoni favorable a Cleopatra. El Senat privarà dels seus poders Antoni i declararà la guerra a Egipte. Octavi ho presentarà com un conflicte entre Orient i Occident. L'any 31 abans de Crist, tots els exèrcits es trobaran a Grècia.
Avui parlarem molt de fons, perquè, estimats amics, estimades amigues, els nostres estimats també Jorge Haro i Adrià Hernando avui s'han ficat en un bon jardí. La batalla d'Àctium.
Si ho arribo a saber, no proposo fer aquesta batalla.
Ara ja estem aquí, estem aquí.
Ha sigut culpa tuya, eh?
Sí, assumeixo la responsabilitat.
Retrets en directe, fins i tot. Parlem de les fonts, ho sento,
bueno,
d'aquesta batalla.
Reconstruir les batalles antigues nunca és fàcil. Les batalles marítimes són més difícils i la d'Àctium és incluso més difícil. Los textos históricos normalmente os aportan descripciones muy puntuales de la batalla. En muy pocas ocasiones dan datos técnicos y los restos arqueológicos prácticamente no existen. Restos navales no se conservan bien, debido a que estamos hablando de madera, y si no hay carga que proteja las estructuras, pues nada. Se conservan a veces los espolones y prácticamente todo lo demás se pierde. Así que lo único que nos queda es acudir a la información que tenemos de los autores contemporáneos a la batalla. Incluso en algunos casos de algunas batallas nos hablan participantes, que son los que nunca se enteran de nada cuando están en el lugar, porque solo ves lo que te está pasando a tu alrededor, ¿no? Y luego hay información indirecta, pues algún resto arqueológico que sea posible, monumentos conmemorativos que a veces nos ilustran, iconografía pues numismática, estructuras en los puertos, monumentos, templos, este tipo de cosas, y elementos de la cultura doméstica que muchas veces también encontramos decorados con elementos relacionados con el mar y con la victoria de Actium, que fue muy famosa durante todo el, sobre todo la primera parte del Principado Romano. Toda esta información se estudia y con cautela, porque las representaciones no siempre son fidedignas, son más bien simbólicas. Y a esto pues sumamos historiadores como Floro, Plutarco, Orosio o Dion, por citar 4, que dan datos que no coinciden siempre.
Molt bé, per tant, ens movem, per no variar, com sovint passa o pot passar amb aquestes dates, amb una reconstrucció històrica que hem d'abordar amb cautela. I una de les dades que amb més cautela sempre hem de tenir en compte és la dels efectius militars. Què ens podeu explicar en aquest sentit, Adrià?
Doncs com deia el Jorge, no tenim, és a dir, tenim les dades aportades per Floro, que assignava, per exemple, 400 naus a César i 200 a Marc Antoni, destacant que les naus de César eren d'entre 2 i 6 ordres i les de Marc Antoni d'entre 6 i 9 ordres. Si algú vol saber què són els ordres, recordo que no fa gaire, vaig sortir aquí també en un programa parlant de l'armada romana i s'expliquen aquestes cosetes. Però bé, així resumint, un trireme són 3 ordres, 3 files paral·leles de remers. Per tant, cada ordre és una fila de remers que es dupliquen, diguem, no? Són 2 files paral·leles dintre del vaixell. Orosi, per la seva part, ens dirà que eren uns 170 per Marc Antoni i 270, 30 de les quals sense
espoló,
per César. Siguin les de Marc Antoni, també les de més gran, les més grans, diguem, no? Les de més ordres. Dio ens ofereix dades relatives a les mesures de la flota. No ens ofereix, no ens ofereix números, però sí ens aclara que la de Marc Antoni es movia entre els 3 i els 10 ordres, la majoria de més ordres, i que la d'Octavi la formaven naus en general més petites, de 2-3 ordres, amb alguna més gran. Plutarc, per la seva banda, dirà que Marc Antoni disposava de 500 vaixells a la seva arribada i Octavi 250, però que el primer va haver de cremar naus abans de la batalla. A les memòries d'Octavi César, ell explica haver capturat 300 naus al llarg de la seva vida, però Plutarc això ho interpreta com la quantitat de vaixells capturats únicament a la batalla. És a dir, com podem veure, el ball de xifres és increïble. Dio, de nou, ens serveix per confirmar alguns detalls. Doncs sembla que ell indica també que Antoni va perdre vaixells abans de la batalla degut a una tempesta i potser sí que va haver de cremar aquelles naus que van quedar completament inutilitzades.
I per tant, quines són les xifres amb les quals ens hem de quedar, Jorge? Perquè això és pitjor que intentar arribar a un consens sobre el número de manifestants avui en dia, no?
Antes de entrar en las cifras concretas, yo voy a señalar un detalle, que es el hecho de que hay bastante consenso en que las naves de Marco Antonio eran más grandes, y se señala el detalle de que había una parte de ellas que no tenían espolón. Esto es importante para lo que veremos después en el desarrollo de la batalla, porque para mí quitarle el espolón a las naves se hace para quitarles peso, lo cual quiere decir que se buscaba tener una mayor maniobrabilidad, y además las proas más altas. La táctica de Antonio, por lo que veremos, será más bien abordar las naves enemigas. Por tanto, el espolón no hace falta porque no estás pretendiendo hundir la nave, sino tomarla. No vas a enganchar la nave. Las cifras. Pues las cifras son muy difíciles de decir. El acuerdo general es que la flota de Octavio es superior en número. Pero que, como hemos explicado, la flota de Marco Antonio tenía barcos más grandes. Dio describe un supuesto discurso que da Marco Antonio previamente a la batalla, donde presume de superioridad de fuerza y donde específicamente se refiere a las naves grandes. Al inicio de la batalla, Marco Antonio, la táctica por la que opta es de estrechar la línea, que sirve para igualar al rival y evitar pues que aproveche la superioridad numérica para llevar a cabo maniobras de flanqueo. Esto parece que nos demostraría que estaba en inferioridad numérica. No obstante, las cifras siguen resultando difíciles. Nos podríamos confirmar con la visión de Livio, que Livio, que no es muy fiable en otras cosas, sí que en este caso nos dice que que Augusto era superior en número, pero que no era una superioridad aplastante y que el tamaño de las naves de Marco Antonio sí que podía compensar la desventaja. Ambos, por tanto, pues tenían opciones de victoria.
Molt bé, i sembla, heu parlat dels espolons a les naus, i pel que esteu començant a dir sembla una cosa molt important. Què eren els espolons? Quina funció tenien en una batalla naval?
Bé, les naus normalment anaven equipades amb un espoló, que és com una punta de llança que va al davant, no? de la nau, a la proa. I les opcions en el combat normalment es movien entre enfonsar les naus o capturar-les en abordatges. És a dir, en aquella època no hi havia gaire més opció. Floro, Orosi, Dio i Plutarc, tots afirmen la presència de torres i estructures construïdes altes que són útils per sobretot a la flota d'Antoni, per construir artilleria, per fer abordatges, etc. L'ús de projectils de foc i altres projectils ignífugs també era bastant freqüent ja a l'època, i Actium no va ser una excepció. No obstant, això ja és una cosa que ha assenyalat el Jorge, no? El fet de treure l'espoló és una opció per tenir la nau més alta, no? I que et permet també portar aquesta artilleria, però no obstant hem de pensar que les peces d'artilleria requereixen costosos manteniments, perquè no totes les galeres disposaven d'aquestes. Potser per això resulta difícil trobar una iconografia avui dia a les monedes o etcètera que mostri aquests artefactes a les naus.
I además són peligroses de llevar. No solo el manipulamiento. Meter una catapulta en un barco te la estás jugando mucho. Te puede volcar el barco.
A les portes de Troia. La història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Cançó que estem escoltant, Marcus Antonius, Adrià.
Sí, forma part d'una sinfonia dedicada a Octavi César, que és com la seqüela d'una altra sinfonia dedicada a Juli César. Al final és com la segona part de la història. També està composada pel mateix noi que hem dit abans, el Faria Fajali. I bé, la primera cançó que hem sentit avui, i de fet l'última que sentirem avui també, totes formen part d'aquesta sinfonia. Jo la recomano molt, eh? Jo aquesta setmana he estat escoltant allà full mentre treballava per relaxar-me i tal. I
perfecte.
Una bona peça.
Bona recomanació. Gràcies, Adrià. Abans de l'enfrontament principal, Jorge, com es va carregant l'ambient? Quines van ser les campanyes prèvies?
Bueno, Marco Antonio llegó a Grecia Occidental en otoño del 32 a.C. Y ese verano, el verano siguiente, Octavio cruza el Adriático sin oposición y avanzó hacia Actium. Que Marco Antonio no sea capaz de intentar hacer algo para oponerse a que Octavio cruce el estrecho, ya indica que la flota no debía estar en perfecto estado, porque siempre habría sido más fácil intentar evitar que el enemigo desembarque, a dejar que desembarque y atacarlo en tierra, ¿no? Cuando ya lo ha conseguido. Dio indica que desde ese momento la situación de Marco Antonio fue empeorando de forma paulatina, y Plutarco pues también nos confirma algunos detalles. La flota de Octavio estaba bajo el mando de Agripa, que junto con el contingente avanzado capturó Metone y Leucas y algunas patras de Corinto, varias ciudades griegas. Marco Antonio entonces decidió moverse hacia el sur de Actium, desde donde controlaba el acceso al Golfo de Ambracia. Y ahí se da una ocupación lenta, donde empieza a aparecer cierta escasez de suministros.
Pel que sembla, Octavi César parteix amb cert avantatge.
Sí, mira, Octavi situarà la seva base a Micalitzi, on tindrà un bon accés a l'aigua i retindrà l'accés al riu Louros i a les fonts de Nicòpolis. Marc Antoni tractarà d'atacar una miqueta aquest subministrament durant l'estiu, enviant la seva cavalleria al voltant del golf, per atacar Octavi des d'aquest. No obstant, patirà una derrota, el que l'obligarà a retirar les seves tropes, amb les pertinents desercions com a conseqüència, incloent-hi un rei client de la zona. S'ha d'assenyalar que els dos caps, diguem, tanquen el golf. Antoni controlava el del sud i Octavi el del nord. I el canal d'entrada té menys de 1.500 metres d'ample. D'aquesta manera, cap dels dos bàndols podia entrar o sortir amb seguretat del golf per fer-ho servir com un refugi. Jo crec que es podien saludar, no? Es podien veure... Què està fent Octavi? Està tomant el té i tal.
No sé. Hi ha gaire diferència, en realitat, entre la situació de Marc Antoni i la d'Octavi César?
Hay consenso en que la situación de Marco Antonio era peor que la de Octavio, pero la diferencia tampoco era tan grande. Los asaltos que había estado realizando Agripa eran asaltos pensados para causar pequeñas disrupciones, sobre todo a corto plazo, en los suministros, y a provocar que Marco Antonio perdiera algunos apoyos. Señalamos que Agripa es uno de los generales de Octavio, claro, por si alguien no lo sabe. Llegado el momento, Agripa se reunió de nuevo con el resto de la flota. Octavio entonces ya estaba en una posición más cómoda, pero el problema es que tampoco podía alargar mucho más la presencia allí. No hubiera podido aguantar un invierno. Hay que señalar que si un ejército ya tiene unas necesidades grandes, una flota es todavía más. En aquellos tiempos la flota se movía a remo, son cientos de remeros, miles y miles de remeros que había que alimentar y dar agua, en fin, una pesadilla. Las tropas terrestres estaban bastante equilibradas. El ejército de Octavio era probablemente de más calidad. Estamos hablando de legiones romanas, ambos eran tropas muy parecidas. Los de Octavio tenían más moral porque venían de ganar, pero al principio podemos contar con que el ejército de Marco Antonio tenía la ventaja de estar posicionado a la defensiva y de que tenía y podía encontrar más aliados en Grecia, especialmente en Macedonia.
¿Y quins seran els pròxims moviments militars i qui està al capdavant de les tropes? Ja hem parlat de Gripa per una banda, però parlem de més noms propis.
Doncs mira, els clàssics tampoc aclaren al 100% qui estava al càrrec de cada flanc de l'exèrcit, no? Plutarc, per exemple, diu que el flanc dret el va deixar sota el comandament de Publícola, Coelius a l'esquerra, Marc Octavi i Marc Instello al centre,
per part de tots aquests per part de Marc Antoni. Octavi, per la seva banda, deixaria la dreta per Agripa, que és el seu millor general, l'esquerra per ell, i el centre per Arrunti. Veletius, no obstant, diu que Arrunti estava a l'esquerra. L'Uri diu que l'Uri estava a la dreta i que Agripa tenia el comandament general de la flota. Que sembla, per mi personalment em sembla més lògic que Agripa tingués el comandament general, no?, per aprofitar el geni militar que tenia aquest home. A terra sembla ser que Canidi comandava les tropes d'Antoni i Taurades de César. Bé, en realitat és una mica caòtic. I aquí jo crec que els noms més importants són Octavi, Marc Antoni, Cleopatra i Agripa, que és diguem, el gran general d'Octavi. La flota d'Antoni es va desplegar a l'estret, extendint-se de nord a sud, amb l'objectiu de lluitar prop de la terra, de manera que les naus d'Octavi no poguessin bordejar-la i bordejar la seva el final de la seva línia i flanquejar. Buscava imitar els grecs a la batalla de Salamina, però Octavi i Agripa també coneixien la batalla de Salamina i Agripa no se la cueles, no, sap greu, però és així. Aquell home va néixer per la guerra i en fi... Així que tant Octavi i els seus generals van decidir no oferir batalla i bé, el vent no va bufar fins a migdia i és possible que Antoni estigués esperant aquell moment per avançar i assegurar-se una possible fugida a vela si la situació no pintava gaire bé.
Molt bé, i desplegades les tropes i tot lleis per la batalla, Jorge, com comença tot?
Bueno, las descripciones de Dion Casio y Plutarco nos explican un poco cómo sucedió la batalla, aunque se ahorran muchas cosas que en la antigüedad daban por servidas y que en realidad hoy no sabemos. El inicio del combate no es claro, pero sí parece que la flota de César, que era más ágil, más ligera, lo que buscó es embestir los flancos y la popa de las embarcaciones rivales. Mediante un primer movimiento pues de movimiento, como hemos comentado antes, que era lo lógico y la estrategia por la que tenían que optar. El objetivo sería evitar el embate frontal a esas naves de Antonio, que eran más altas y que eran de mayor tamaño y tenían más ventaja, entre otras cosas, porque llevaban más soldados, porque las naves llevaban tropas a bordo. Uh-huh. Entonces optaron por acciones de golpear y retroceder en puntos débiles de las galeras, intentando pues no quedar a merced de una posición superior de la artillería enemiga o de un posible abordaje por parte de tripulaciones más numerosas que además incluían torres de asalto en algunos de los barcos. Los choques entre las naves y los abordajes al final fueron inevitables y se acabaron sucediendo siempre con el objetivo de capturar las naves enemigas.
Quines són les especificitats que caracteritzen un combat naval com el que estem avui coneixent i quasi estem presenciant en directe?
Sí, no, perquè és tan caòtic que sembla que estiguem al combat, no?
Sí, sí.
En un combat naval, la presa de les embarcacions enemigues és possiblement un dels objectius principals, ja que permet en gran mesura recuperar les pèrdues pròpies i en alguns casos es poden copiar dissenys o novetats o fins i tot incrementar la mesura de la mida de la pròpia flota. El cas curiós d'Actium, i una de les raons que donen també importància a la batalla, és que les naus capturades, sobretot les de mides més grans, les de més ordres, van ser desprovistes dels seus espolons i van ser enfonsades. Aquests espolons, per cert, van acabar formant part d'un complex monumental a la ciutat de Nicòpolis que commemorava la victòria de César.
Carai, amb els espolons, no?
Eren uns mazacotes de bronze considerables.
Molt bé. Arribem a Cleòpatra. Amb tot això, quin és el paper que juga Cleòpatra en tot això?
Bueno, depende. Para los escritores antiguos, Cleopatra y su escuadrón pues son los que inician la huida en un momento dado, un momento que ahora pasaremos a explicar, y como consecuencia, Marco Antonio elige escapar junto a ella, abandona su flota, abandona sus tropas, la flota sigue luchando hasta que sucumbe al final del día, y eso es el desastre y la vergüenza de Marco Antonio, ¿no? Parece ser que aquí nos venden un poco el papel de Cleopatra como una especie de espectador, y que además siendo una mujer, cuando empieza la batalla inicia la huida. Hay bastante controversia sobre si la huida era parte del plan en realidad o si fue una situación que simplemente se dio en el caos de la batalla. Es posible que estuviera previsto que la flota egipcia saliera escapando. Modernamente se han hecho reconstrucciones de la batalla
que lo que hacen es rechazar la iniciativa de Cleopatra de huir y choca con el consenso de los clásicos. De hecho, hasta el siglo XIX se seguía la visión de los historiadores antiguos, pero ya en el XIX se adoptó una visión diferente, más basada en Dion Casio, que expone que el consejo reunido para determinar si luchar, mantener la posición o replegarse, parece ser que Cleopatra defendía la última opción. En cambio, Plutarco y Canidio nos dicen que no, que Antonio lo que quería era enviar a Cleopatra lejos, a Tracia o a Macedonia, y buscar allí la batalla en tierra, porque ahí es donde podían encontrar aliados. Y sin embargo, sería Cleopatra la que había insistido en presentar una batalla naval. Una cosa que hay que señalar en esto pasa en varias batallas navales de la historia, es que hay que entender que en las batallas navales, los barcos que se movían a remo llevaban unas determinadas provisiones y había un momento en el que o luchaban o huían, pero no podían mantenerse en el mar. Es decir, se tenía que tomar una decisión. Pues tú no tienes, es como la gasolina que llevas en un coche, digámoslo así. Tú tienes determinados kilómetros, no tienes más. Entonces tienes que decir lo que tienes que hacer. Así que lo que parece en este caso es que tanto si fuera a huir parte del plan como si fuera a combatir, lo que sí no podía hacer la flota de Marco Antonio era quedarse ahí.
Vale. I quins són els objectius generals que havia previst Marc Antoni en tot plegat?
Bé, l'objectiu polític d'Antoni, ja fos en aquesta batalla en el futur, no podia ser només defensiu, ja que necessitava que la seva flota controlés l'estret per passar de Grècia a Itàlia i atacar Roma en una guerra civil. Al cap i a la fi, no hi ha victòria possible sense controlar Roma i les seves institucions. La versió de Dio senyala de Dio Dion Casio, senyala que l'objectiu principal era assegurar la retirada. No es concebeix aquesta idea sense acceptar la premissa de que la flota d'Octavi duplicava la d'Antoni i que aquest no tenia cap esperança realista de victòria perquè el seu objectiu seria escapar amb la major part de les seves forces possibles. Però aquesta visió es basa en gran mesura en la idea de que Antoni podria arribar a tenir cert avantatge si es regrupava a Egipte i obtenir tropes de les províncies colindants, com Síria o Cirenaica. Però, és a dir, tota aquesta visió no sembla que hi hagin proves prous com per afirmar-la. No? No sembla que aquestes tropes realment estiguessin disponibles i és probable que les tropes síries ja estiguessin desplegades a Actium.
Molt bé. I aleshores, què és el que va passar després de la batalla amb les legions de Marc Antoni?
Bueno, sabemos que después de la batalla las 19 legiones que tenía Marco Antonio se rindieron ante Octavio. Unos días más tarde hubo ciertos planes de continuar la lucha en un principio, pero según se fue sabiendo que Marco Antonio se había ido a Egipto, pues esos planes se desvanecieron. Claro, para los soldados el hecho de que Marco Antonio se hubiera retirado es que suponía que abandonaba su propia causa. Entonces estamos hablando de soldados profesionales, esos soldados que ya no son los viejos soldados del ejército manipular de la República, sino gente que tiene sobre todo una lealtad muy importante a quien las manda y a quien les paga. En este caso, pues si este personaje como es Marco Antonio desaparece, la lealtad se termina. Y además la rendición es más que una rendición, es una negociación en que, bueno, en unas condiciones bastante positivas, pues básicamente las legiones se cambian de mando y se pueden pasar a Octavio sin ningún miedo a ninguna represalia, con lo cual el cambio de bando masivo por parte de los antiguos rivales significa que es una catástrofe para Marco Antonio, porque pierde, no solo pierde el ejército, sino que refuerza ya definitivamente a su rival.
¿Y para el que fa las cifras?
Bueno, hemos visto que las cifras más realistas y el acuerdo mayor en las fuentes clásicas es que la flota de Octavio era superior, pero que no lo suficiente como para que el mayor tamaño de las naves de Antonio compensara esa desventaja. Y Plutarco añade también que de todas formas, la situación de Marco Antonio sería comparable a la que tenía Julio César en Dirrachium, en el 48 a.C., y que probablemente lo que quisiera Antonio es emular la batalla de Farsalia, pero en el mar, buscando de este modo una victoria en una situación de desventaja. De hecho, la intencionalidad de luchar en el estrecho también sugiere que Marco Antonio sí tenía intenciones de ganar la batalla, porque intentaba evitar tácticas habituales como el die corpus, que supone pues romper a través de la línea enemiga, y quizá tenía en mente la posibilidad de huir si la cosa se ponía mal, pero solo como una especie de precaución.
Sin embargo, parece que es más probable que sus intenciones fueran las de realmente ganar la batalla. Las fuentes señalan que fue Cleopatra y su huida lo que determinó el desecho de la flota de Marco Antonio.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Molt bé, doncs seguim a les portes de Troia, encara ja a la recta final del programa, però encara molt temps per endavant. Comentem aquesta cançó, Adrià.
Sí, aquesta cançó es diu Civil War, Guerra Civil, i forma part de la mateixa sinfonia composada per Farya Fajali. L'objectiu, segons escriu en el seu vídeo de YouTube, és narrar la història de l'èxit, diguem, de Caius Octavi, mitjançant una sinfonia llarga. I ja ho he dit abans, val molt la pena escoltar-la si a algú li agrada aquest tipus de música. La sinfonia, per si la voleu buscar, es diu Augustus. Ell ho escriu en comptes amb U, amb B baixa, perquè en llatí la B baixa i la U és la mateixa lletra, i la podeu trobar al seu canal de YouTube.
Molt bé, doncs incidim de nou en aquesta gran recomanació del nostre company Adrià. I ara, com dèiem, encarem aquesta batalla d'Àctium, aquest programa dedicat a la batalla d'Àctium, parlant una mica més d'un tema que per mi, llegint el guió del programa, ha sigut una sorpresa trobar-me, que és tan polèmic i genera tant debat com és la fugida de Cleòpatra i el seu paper en tot plegat. Així que abordem-ho aquí, intentem arribar a alguna conclusió o algun titular que ens quedi clar sobretot plegat, que és un tema que ja ha anat sortint al llarg del programa d'avui.
Sí, bé, ja saps que a Història ens agraden molt les polèmiques.
Sí, ens encanten.
La fugida de Cleòpatra no es dona en qualsevol moment. A les batalles navals de l'antiguitat, normalment es plantejaven de manera lineal. S'oferia una línia que tractava d'igualar la línia enemic, una mica com les batalles de terra. El natural era que qui tenia la superioritat numèrica intentés flanquejar l'altra. De manera que, a l'inici del combat, l'esquerra d'Octavi va intentar flanquejar la dreta d'Antoni, que va respondre d'una forma que era molt previsible. No obstant, com a conseqüència d'aquesta maniobra que van fer a la dreta d'Antoni, el flanc dret de Marc Antoni es va separar del seu centre i el centre va entrar en confusió. Com els Pokémon, no? Entrar en confusió i tal.
I s'ataquen a si mateixos.
Sí. La flota de Cleòpatra, amb les naus més grans, no estava a cap flanc ni en el centre, sinó darrere, oculta. Mentre la tàctica d'Agripa consistia en portar els seus adversaris mar endins, la dels partidaris d'Antoni anava més encaminada a buscar l'abordatge. Això s'explica perquè els vaixells més grans podien portar més tropes i fins i tot comptaven amb torres d'assalt amb les que podien prendre els vaixells d'Octavi i compensar la falta de naus.
Molt bé, i com van ser les maniobres militars de l'esquadra naval de Cleòpatra?
Bueno, sigamos con la polémica, que para eso estamos en un programa hablando de polemos, de guerra. Bueno, Cleopatra dirigió el escuadrón a través del espacio que se había abierto entre el centro y el ala derecha de los romanos, de Octavio, quiero decir, aunque realmente en este caso son los romanos que había. Y ahí ganó pues suficiente espacio como para echar la vela. En las batallas en la antigüedad, que los barcos se movían a remo, no solo no se echaba la vela, esto era muy raro, sino que en general los barcos no llevaban ni el mástil. El mástil se dejaba en tierra o bien se guardaba en el propio barco. Si admitimos la versión de que el objetivo era escapar, pues la operación de Cleopatra fue un éxito, porque una vez que echó la vela, era imposible cogerla. Tampoco habría sido exactamente necesario buscar esta brecha, porque tal y como empezó la batalla, simplemente con mover la línea en dirección este-oeste, pues ya habría sido posible lograr una huida a través de Leucas y sacar casi toda la flota. En cambio, solo huye la flota egipcia, lo que nos indica que a lo mejor no es que estuviera tan planeado. Las batallas navales son peores aún que las batallas en tierra en este sentido, salen siempre muy distinto de lo que uno planifica. Así que plantearse que iban a crear esa brecha para luego aprovecharla para escapar sería como una proyección demasiado difícil. Las dos partes, a mi modo de ver, acabaron fallando en lo esencial de su plan, porque los barcos grandes, que son los que tenía mayoría Antonio, pero los que Octavio también tenía un cierto número, demostraron que eran muy difíciles de abordar desde los pequeños. Esto volvió a pasar siglos después en el Mediterráneo, cuando los barcos del Atlántico llegaban a combatir a las galeras. Y entonces desde los barcos pequeños no se podía subir a los barcos grandes. Para abordar los barcos se basó en el uso de artillería, intentando limpiar las cubiertas, y parece que esto no se consiguió en casi ningún caso, con lo cual al final el fracaso es más total para la flota de Marco Antonio, que tenía eso como objetivo fundamental. Los hombres de Agripa y de Octavio sí que lograron tomar buena parte de la flota enemiga, lo que pasa que en general los barcos fueron tomados ya después de la batalla, cuando se rindieron. No hubo tantos asaltos de infantería como se podía esperar. Este fracaso también explicaría en gran parte la huida a toda vela del escuadrón egipcio, el hecho de ver que no se podía conseguir el objetivo.
De tot això que esteu explicant, les fonts, al final teories que pot haver succeït, opinions, val. Què sí tenim clar de tot això? Hem comentat que la batalla d'Actium és un problema per interpretar per la manca de fonts i la impossibilitat de tenir doncs, evidències, oi? Però què sí que de tot aquest entramat, quines coses clares podem dir als nostres oients avui?
Bé, com passa molt sovint, sobretot en la història antiga, no hi ha un acord general sobre el que realment va succeir ni unes proves irrefutables, però hi ha coses que tenim molt clares. Per exemple, que usar fer servir vaixells de vela en una batalla antiga tampoc era res habitual. Parlem de, en aquest cas, vaixells molt grans i no tan pensats pel combat, sinó que transportaven gran quantitat de tropes i també el tresor amb el que es pagava la guerra. Té certa lògica pensar que la pèrdua d'ambes coses, diguem, no? Els vaixells i el tresor, en una batalla marítica resultava un perill excessiu per Cleopatra. Uh-huh. Perdre la seva flota, que era la flota d'Egipte, perdre els diners. La fugida de Cleopatra es presenta per totes les fonts clàssiques com que sorgeix d'ella mateixa, no? entenent ella com el seu estat major, perquè segurament no va ser una decisió presa sense un previ anàlisi i un debat. Algunes fonts descriuen el pànic, però això penso que és una mica difícil de demostrar. A més que pànic en una batalla jo crec que és com, no? Habitual. Uh-huh. És probable que hi hagués aquest pànic i sobretot confusió generalitzada que va donar a entendre que la batalla s'estava perdent. I això permetria entendre molt millor aquesta acció, no? Si la batalla s'està perdent, no? Pues fugim. Uh-huh. No obstant, també podem considerar i comprendre que Cleopatra pogués decidir posar els interessos d'Egipte primer i decidir salvar la seva flota en un moment en què la situació semblava anar regular, tirant malament. Una vegada iniciada la fugida, comença el moment crucial. Marc Antoni ha de decidir entre Cleopatra i els seus homes i escull Cleopatra. I aquesta decisió, que sembla que és impulsiva, serà la guinda que determinarà el resultat de la batalla. Després de la fugida, l'enfrontament va seguir i va portar 10 hores fins que la resistència de la flota d'Antoni va caure i van decidir donar-se per vençuts. Les evidències permeten una reconstrucció molt limitada de la batalla, però hi ha aquests punts que podem acceptar com veritat, com la intencionalitat d'obtenir una victòria per part de tots els bàndols i que el motiu de la desfeta de Marc Antoni, encara que no podem saber certament què va portar a Cleòpatra a fugir, va ser aquesta fugida, no? I sobretot la fugida que posterior de Marc Antoni. I també tenim clara doncs, aquesta superioritat numèrica d'Octavi al davant d'una flota amb vaixells més grans per part d'Antoni. La fugida va fer que la batalla terrestre no s'arribés a materialitzar.
Molt bé, com hem dit a l'inici, les conseqüències de la batalla d'Actium són de més pes del que sembla. Parlem una mica de les xifres ara en primer lloc, Jorge.
Bueno, las cifras de bajas son siempre también muy bailarinas y en este caso parece que fue un combate de gran envergadura, pero aunque las implicaciones posteriores son enormes, no parece que hubo tantas bajas. Plutarco habla de unos 5.000 muertos y 300 barcos capturados, es decir, el número de barcos capturados sí es muy alto, pero en realidad hay muy pocos muertos, debe haber muy pocos barcos hundidos. Porque cuando se hundía un barco en una de estas batallas, simplemente la cantidad de remeros que llevaba hacía subir las cifras a una barbaridad, ¿no? Orosio habla de 12.000 muertos, son más, también de 6.000 heridos, de los cuales también una parte, unos 1.000, según él, acabarían muriendo. Y bueno, estos son un poco las cifras que se nos dan. Yo, para mí la cifra más importante es la de barcos capturados.
Hem fet una pregunta a l'inici del programa on parlava de la rellevància que tenia pel Mediterrani Actium i per la inflexió, com a punt d'inflexió a Roma. Ara que hem vist tot plegat, ara que hem repassat aquesta batalla i com va passar, o sabem o intuïm el que va passar, torno a fer la pregunta. Quina rellevància té en tot plegat, ara que sabem tot això, i si podem aprofundir una miqueta més per dimensionar aquest enfrontament a Actium?
Bé, Actium va ser un punt d'inflexió clar en el devenir polític i històric de Roma, no? I del Mediterrani. Roma ja era una gran potència que dominava gran part del Mediterrani i tot el que passés a Roma afectava tot el Mediterrani. Va ser també la pèrdua d'independència d'Egipte, definitivament, a conseqüència d'Actium. No Actium en si, sinó com a conseqüència d'aquesta derrota, Egipte es convertirà en província en molt poc temps. I començarà el període anomenat imperi, no? Octavi farà una sèrie de reformes, convertirà Roma en una espècie de monarquia, però que no és una monarquia. Crec que això el Jorge ho pot explicar una mica millor.
Institucionalmente Roma fue siempre una república, nunca hubo un cambio de régimen, por decirlo así. La figura del emperador era simplemente un título que se le daba, pero seguía existiendo el Senado y todas las instituciones propias de la república. Esto es así hasta el final del imperio.
Sí, no obstant, tots sabem que hi havia una persona que era la que manava amb un poder pràcticament absolut, que era l'emperador, i que aquest càrrec, d'alguna manera, era hereditari. No hi havia una línia de consanguinitat com a les monarquies que estem acostumats a sentir, però sí que es donava en herència. També Actium, he de dir, que és un punt d'inflexió en la manera d'entendre la guerra naval. És a dir, no només parlem de conseqüències polítiques i socials, sinó també a nivell tàctic. Des d'Actium, les supergaleres, aquestes tan grans, desapareixen i s'imposarà la política de birremes i triremes, que són ja el nivell màxim de maniobrabilitat i mesura. És a dir, van a la practicitat.
També hay que pensar una cosa, que es que a partir de este momento las batallas navales en el Mediterráneo empiezan a terminarse por ausencia de rival, porque salvo Mitrídates y la piratería en algún momento, Roma ya no tiene nunca una amenaza, no hay un Cartago, no hay griegos, no hay nadie que te pueda hacer una flota comparable a la romana, y habría que ver si las cosas hubieran sido distintas, si esas supergaleras y esa tendencia a hacer barcos más grandes, proas más altas, al mayor uso de la artillería, si se hubiera consolidado o no. En cambio, esto no lo vamos a ver y vamos a tener que esperar hasta que lleguen los turcos y la República de Venecia y toda la Edad Media para ver este tipo de enfrentamientos, donde en realidad buena parte de lo que vamos a ver en estos enfrentamientos reproduce un poco lo que hubiera sido la evolución normal y en parte las galeras sigue siendo, no es lo mismo, evidentemente, una galera medieval que una galera de la antigua Roma, pero sí que se basan en el mismo concepto. Uh-huh. Y sería muy interesante saber qué hubiera pasado y qué tipo de barcos hubieran tenido las grandes potencias marítimas en el Mediterráneo si durante esos años de paz romana, digámoslo así, hubiera seguido habiendo guerra.
Uh-huh. Abans heu parlat d'estructures que estan a sobre dels vaixells. Potser és una imatge que no és tan habitual i sí que estaria bé si la poguéssiu aprofundir, perquè...
Jo crec que ens podem imaginar com una espècie de fortificació de fusta sobre...
Clar, és com una mena de castell flotant, no?
Sí, sí, castillo. De hecho, se llaman así los...
Castillo de popa.
Castillo de popa, castillo de proa.
De proa.
Pues yo qué sé. Por ejemplo, la primera flota que tiene Castilla, que hace unos barcos de estilo copiado al normando, ya tienen eso que se llama castillos, porque imita un castillo, se hace una forma cuadrada y sirve pues para asaltar al enemigo. Ahí siempre la ventaja es la altura. La altura es la que te da la ventaja de poder asaltar al rival, y luego la cantidad de tropas que puedes llevar. De ahí viene también la idea de quitar los espolones. Puede parecer una tontería, pero en la famosa la Santa Liga en Lepanto, las galeazas, que venían a ser como supergaleras, pero en la versión ya de 1000 años, bueno, de más, de 1500 años después, una de las primeras decisiones que toman, que dicen que es de los que le hace ganar la batalla a la Santa Liga, es quitar los espolones. Tenían unos espolones muy pesados, porque las galeazas eran barcos realmente muy pesados, y las quitan simplemente porque ya en ese tiempo han adoptado artillería de proa. Tienen artillería que les permite disparar a mayor distancia si la proa está más levantada. Y deciden utilizar esa ventaja contra los turcos en lugar de utilizar los espolones. Es una decisión táctica que toman, los turcos toman la contraria, y bueno, vete tú a saber
y
si...
Y el resultado está aquí, ¿no? Ya sabéis cómo va a acabar, ¿no?
Sí, bueno, vete tú a saber si fue por azar o no, pero lo cierto es que el combate empezó con un cañonazo de una de esas galeazas que hundió un barco turco, es decir, la primera en la frente, ¿no? O sea, esto también es un golpe moral.
De fet, això que deies de l'alçada dels vaixells és una cosa que es pot veure molt... em sembla que hi ha un documental a Netflix sobre... Bueno, és una mica flipat, però del setge de Constantinople. Quan arriben els venecians amb les seves caravel·les i tal, i els intenten abordar les galeres otomanes, són incapaces de vèncer una flota molt petita.
Sí.
Perquè és que no poden arribar. Hi ha tanta alçada fins a arribar a la borda enemiga que pels altres és com lluitar des d'un castell i només han de defensar la seva posició i al final acaben imposant-se als venecians amb una flota molt més petita només perquè els seus vaixells són més alts.
Sí, sí, esto pasó varias veces, incluyendo una que pasó una muy parecida en Japón. Los japoneses, desde que vieron llegar barcos portugueses y españoles, sobre todo portugueses a Japón, no sabían hacer barcos de ese nivel y querían apoderarse de uno. Entonces hubo varios intentos de quedarse un barco como fuese y hay una batalla muy famosa en la que empiezan barcos japoneses pequeñitos a intentar asaltar un galeón portugués. Uno detrás de otro, los barcos no lo consiguen, luchan durante varios días y finalmente los portugueses pues acabaron por volar el barco y nunca lo tomaron los japoneses, a pesar de que incluso ellos, quiero decir, no eran tontos, se les ocurrió la idea de meter ellos su propia torre de asalto, subirla a unos barcos japoneses para intentar tomar el barco. Sin embargo, la proa alta era imbatible. Uh-huh. Un hombre ahí arriba con cualquier proyectil de artillería pues será capaz de parar a toda la tripulación enemiga.
Tot això canviarà quan es generalitzin els vaixells en proa alta i arribi l'artilleria en massa, no? Aquells vaixells típics que coneixem de l'edat moderna amb grans bateries als costats.
Un barco de línia.
Vaixells bucs de línia que tenen també artilleria a la proa i a la popa per respondre ràpidament i tal. Allà ja canvia totalment la guerra naval.
Molt bé, doncs no només ha sigut un programa, i acabem aquí a les portes de Troia d'avui, no només ha sigut un programa d'història antiga, també ha sigut un programa d'història naval, que al final ha arribat fins gairebé als nostres temps. Moltíssimes gràcies, Jorge Haro, per aquest programa doble de nou amb l'Adrià.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando.
Ha estat un plaer, com sempre.
A l'Adrià Tirado al control tècnic, qui us parla Sergio Rodríguez, i nosaltres, com sempre, us esperem amb un nou programa la pròxima setmana de les Portes de Troia.
A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.